10 i 31 minuts del matí, avui parlem de Ramon Barnils.
Senyores, senyors, aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, des de Catalunya Ràdio, cada dia a les petites.
Enguany fa 12 anys que va morir Ramon Barnils i si algú pel que sigui no el coneix, avui hauria de parar molt bé l'orella, però ja podem dir que va ser tot un referent del periodisme de casa nostra i un home clau per aquesta casa, Cugat.cat. Avui al Teatre Auditori, a 8:15, acull la presentació del llibre 20 i Ramon Barnils, de Laia Altarriba, i també del documental Barnils tal com raja, de Laia Soldevila i Albert Lloreta. Dues obres que repassen la figura d'aquest periodista referència a casa nostra a través del testimoni d'aquells que el van conèixer. Els projectes han estat impulsats des del grup de periodistes Ramon Barnils i també per Edicions Dau. Avui estem ben acompanyats aquí a l'estudi que porta el nom del nostre homenatjat, l'estudi Ramon Barnils. Ens acompanya aquí mateix la Laia Altarriba, autora del llibre 20 i Ramon Barnils. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
També tenim aquí el Ton Barnils, editor del llibre i fill d'en Ramon. Molt bon dia, Ton.
Bon dia.
I tenim per telèfon ara mateix la Laia Soldevila, coautora de Barnils, tal com raja. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
A tots tres, gràcies per acompanyar-nos avui. En uns moments tindrem també en Xavier Fornells, com a exdirector d'aquesta casa, coneixia molt bé el Ramon Barnils. En primer lloc, Laia Altarriba, haurem de matisar-ho avui tot molt bé avui. Dius que el llibre sorgeix per trencar un silenci injust al voltant de la figura de Barnils. Per què ha passat això? Un periodista amb unes idees tan, diguem, diferents al que hi havia fa uns anys i que ha quedat una mica, no en l'oblit, però sí que no es reivindica tal com s'hauria de fer.
A veure, jo el que penso és que el llegat del Ramon Barnils, al ser un periodista que va escriure moltíssim, però va escriure en premsa, en revistes, va participar en programes de ràdio, en programes de televisió, el seu llegat ha quedat molt dispers. No va fer ell, com a autor únic, cap llibre, cap obra, no, d'una certa envergadura. I llavors suposo que és difícil traspassar qui era, què deia, què pensava, què proposava, a partir d'aquest llegat tan dispers. Llavors, doncs, si bé sí que hi havia hagut un primer recull d'articles just després, quan ell va morir, l'any 2001, sí, que va fer amb Carles Serrat, després no hi havia hagut pràcticament res, excepte el catàleg d'una exposició que van fer el grup de periodistes. Llavors, amb aquest llibre, amb aquest format d'entrevistes a gent que el va conèixer i amb el documental, el que volem, doncs, és fer aportar nous materials per conèixer millor aquell periodista.
És curiós perquè de totes les entrevistes que podem veure, tant el llibre com el documental, tothom en parla i en parla molt bé de Ramon Barnils. Tota la seva aportació, diguem, que és molt i molt extensa, i per això sobta que no hi hagi ningú que fins pràcticament ara hagi dit: escolta, anem a parlar de Ramon Barnils, anem a dir què va fer, i tot el que va portar. Mostra d'això és que les universitats, a hores d'ara, potser no el tenen al currículum d'ensenyament com potser hauria de ser. No sé com ho veus, això, Laia.
A veure, cal contextualitzar-ho una mica. Jo penso que a les universitats els hi costa molt incorporar en el seu currículum no només el Ramon Barnils, sinó molta altra gent dels últims anys, no? o tot el que és la tradició periodística catalana, i que precisament el Ramon sí que reivindicava. I quan ell va ser professor de la Universitat Autònoma, ell va reivindicar aquesta tradició en periodística que ens enllaçava abans del franquisme amb la República i portar-la cap aquí. Llavors, és una tasca que fa molt poca gent a la universitat, i suposo que això explica que tampoc des de les aules, des dels professors de les universitats catalanes, es parli gaire de la seva figura. No sé, nosaltres volem fer, doncs, una nova contribució a això.
Mireu, quan estudiava periodisme, jo, un dels pocs professors que recordo que parlava de figures de periodistes, és a dir, història del periodisme a través dels autors, un dels pocs que recordo és en Josep Maria Figueres. És dels pocs que tinc aquest record, almenys a l'Autònoma, també s'ha de matisar tot plegat, és un dels pocs que recordo que feia aquesta tasca, que sí que es troba moltíssima a faltar. De moment, només hem parlat del llibre, però també hem de parlar avui del documental Barnils tal com raja, una entrevista, la que li va fer Guillermina Mota a Barnils l'any 85, és el fil conductor d'aquest documental on s'inclouen 26 entrevistes. Laia Soldevila, tot plegat, havia de durar 20 minuts i acaba durant 45. Com passa això?
Sí, de fet, em podria durar una hora i mitja perquè la qüestió era on ficàvem el límit, on deixàvem de fer entrevistes, perquè com més en fèiem, més coses teníem a saber del Ramon. Va passar que no volíem limitar a un sol aspecte del Ramon amb aquests 20 minuts, que seria el que ens hagués pogut donar. Pensàvem que el que estava bé era donar una visió calidoscòpica, una mica del que era el Ramon, per entendre que no era un personatge simple ni d'una sola idea, sinó que hi havia un entrebanc molt ample de coses que podíem parlar d'ell. Llavors això és, diguéssim, un petit tas, 45 minuts podem dir que és un petit tas de tot el seu univers, que es complementa molt bé amb el llibre.
Ah, exacte, aquest llibre i aquest documental s'haurien d'aprendre com un únic plat, s'hauria d'aprendre tota l'hora per intentar comprendre el que la gent pensava sobre Ramon Barnils i entendre una mica més la seva figura. Ton, creus que el llibre i el documental fan justícia de la figura de ton pare?
Bé, no sé si fan justícia o no, però per la gent que li interessi Ramon Barnils o li interessi el periodisme, doncs crec que val la pena llegir-los, no? O val la pena mirar-se'l. Jo crec que està organitzat en tres eixos, i això és com ho vaig plantejar com a editor. Hi ha l'eix del periodisme, perquè sobretot si haguéssim de posar una paraula al costat del seu nom és periodista. També hi ha l'eix de la política, i també hi ha l'eix de la biografia i del personatge. I aleshores, a través d'aquestes 20 persones, pots entrar en el que és el periodisme, per tant, des de Sant Cugat, la revista on ell va començar a escriure, quan era adolescent, fins a les últimes col·laboracions que fa amb el Temps i passant, evidentment, per Catalunya Ràdio. Això és el periodisme. I pel que fa a la política, jo crec que hi ha dos eixos aquí. Un, que és la transició, i l'altre que és tota la qüestió independentista. I per tant jo crec que si avui no fóssim on som, en referència a la possible consulta, la figura del Ramon Barnils potser no seria tan llaminera, però clar, avui som on som, i llavors això fa que ell ara adquireixi més importància.
De fet, tu has dit en alguna ocasió, Ton, que el teu pare era un periodista polititzat, però alhora no es casava amb ningú. És complicat de primeres entendre aquest binomi, de primeres, després sí, aprofundeixes sí que ho pots entendre.
Sí, no, és a dir, hi ha una cosa molt interessant del que deia, a mi és el que més m'agrada sobre aquest punt. Ell deia que un periodista ha d'estar enfront dels polítics, que vol dir que no ha d'estar ni en contra dels polítics o d'un polític en concret, ni a favor, que com a periodista ha d'estar davant, i a partir d'aquí opinar i informar, perquè si no el que esdevé el periodista és una corretja de transmissió d'un grup polític en contra de l'altra, cosa que veiem molt freqüent. Ara, això no treu que el polític sigui, el periodista sigui subjectiu, perquè no, un periodista no és una taula, és una persona i per tant té idees pròpies, però el límit seria perquè hi arriba un punt, diguéssim, i això també ho recordo que ho explicava, que el codi del periodista, que és informar, pot entrar en conflicte amb el codi del militant d'un partit polític, que és obeir o enquadrar-se en una directriu. No?
Tenim ara en comunicació també el responsable de l'àrea de gestió de serveis de les persones de l'Ajuntament, exdirector d'aquesta casa, coneixia molt bé en Ramon Barnils. Xavier Fornells, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Ara parlaven de la figura de Barnils, que entenia el periodisme com una eina per explicar el que passava. Així de simple, o potser així de difícil, perquè tampoc és que sigui una cosa fàcil dir el que està passant i que la gent ho entengui. Xavi, com ens explicaria el Ramon tot el que està passant ara des del seu punt de vista?
Seria molt interessant, jo crec que seria molt interessant i a més ell anava sempre més enllà del que aparentment semblava, no? Jo crec que quan parlava sobre alguns temes podia semblar a vegades poc substancial i era una manera d'enganyar una miqueta a l'auditori, però en realitat ell coneixia molt bé i anava al fons coses. Al final tot el que està passant ara, el debat que tenim en aquest moment, el seu procés, doncs està lligat a un procés de la portar, doncs, un vel per intentar fer veure que les coses eren d'una altra manera. Jo crec que la transició va ser una transacció i alguns hi van sortir guanyant molt i altres no, i entre ells, doncs, alguns que avui són a Buenos Aires reclamant justícia, perquè la justícia espanyola mai més que al final de la Guerra Civil no més mai, i per tant en aquí que rau tot, tornarem a parlar d'això i no dissimularíem amb altres qüestions que també hi són, però que no són tan fonamentals i que ens venen una miqueta de per què, què va passar, això del Casa para Todos o d'autonomia, qui era aquí, i tornaríem a parlar i assenyalar més amb el dit, jo crec que és el que ell faria, aquesta història d'aquesta transició, no? Com es fa aquesta constitució, tot aquest tema. Penso, penso. I penso que el debat aquí el tenim massa tancat, massa escurat, així la pregunta, així no sé què, quan el debat és més de fons, és més històric, en el sentit fort del terme, Però vaja, em sembla que... Jo dic això, Sí. Em va semblar que sentia el ton, volia saludar molt, bon dia, ton.
Hola, què tal? Bon dia, Xavier.
I ens veiem al vespre.
Sí, a dos quarts de vuit al Teatre Auditori, i tant.
Unirem recordant durant tot el dia aquest acte d'aquesta tarda, d'aquest vespre, al Teatre Auditori, d'aquesta presentació tant del llibre com del documental. I és que ara estem, es comentava el Xavi, ara potser estem més acostumats a que la gent, tothom, pugui fer una manifestació obertament del que pensa respecte al país, si ha de ser independent o no, sense que ningú s'hagi de mossegar la...
No sé si aquesta llibertat m'ha quedat una miqueta amenaçada amb aquesta última llei que han tret, no? Vull dir que aquesta cosa de la llibertat sempre és perillosa de parlar-ne massa, perquè de seguida hi ha algú que té una idea de retallar-la.
A part d'aquesta llei, que evidentment no és que deixi la porta massa oberta a la llibertat, Barnils en el seu moment ja ho feia, això. Quan no hi havia el recolzament popular que hi ha ara a l'independentisme, ell ja s'atrevia a dir el que pensava d'una manera que potser la gent no hi estava acostumat, amb una modernitat i amb una energia i una claritat que no estàvem acostumats. Això, suposo, Laia Altarriba, que el llibre i també el documental, Laia Saldavella, la gent explica molt bé.
Sí, de fet, si no m'equivoco, la seva exdona, la Núria Carrera, hi ha algun moment que diu que sempre ell ho va viure amb normalitat. Per ell la normalitat era ser independentista, no ho concebia d'altra manera, no?
Clar.
I diu, i quan ho deia, a molta gent li semblava molt estrambòtic, no? I el que jo trobo, no, bastant sorprenent és que diu que quan encara hi havia el franquisme, ell deia, ja estem més a prop de la independència, no? I dius, ostres, i s'ho creia.
Sí, 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 jo crec que aquí, ja que som a Cugat.cat, podem parlar de Sant Cugat, oi?
I tant.
Doncs jo crec que el fet de ser fill de Sant Cugat, jo crec que el meu pare, de fons, més enllà de la qüestió dels amics que va tenir, del Mesón, que van ser molt importants, hi ha dues qüestions. Una, la primera, és que el fet d'haver nascut i viure molts anys a Sant Cugat i després d'haver-ne marxat, sempre li va permetre tenir mig peu a fora, val? És a dir, que ell arriba a Barcelona, s'integra a Barcelona, coneix la Goix Divina, etc. Però al final és un home que té les arrels i els orígens en un altre lloc, vale? I això li permet sempre entrar i sortir. I això també ho faran els articles i en la ràdio, etc. No? Té aquesta consciència. I l'altra cosa que jo crec que Sant Cugat és important per ell, o que el determina, és que, clar, ell neix en un poble, no en una ciutat com és avui, un poble de capellans, de carboners, de falangistes, de menestrals. I jo crec que aquesta és la idea que al final ell desenvoluparà de Catalunya. És a dir, que el seu catalanisme és el catalanisme dels menestrals i les classes populars de Sant Cugat, i que després ell extrapolarà a la Generalitat del país.
De Sant Cugat a la resta del país, al final. Exacte. De fet, aquí Sant Cugat va ser un punt important per ell. A més, també ho podem lligar tot plegat amb la figura de Gabriel Ferreter, una persona que ell admirava moltíssim. Tom, què t'explicava tu del Gabriel Ferreter?
Bé, del Gabriel Ferreter, l'únic que sí que me n'adonava de que l'havia impactat moltíssim, és a dir, que tenia com una veneració o fascinació per Ferreter. Jo crec que, a part de les qüestions de proximitat personal, Jo crec que ell en Ferreter el que veu és la modernitat, també. És a dir, que és un poeta que escriu en català, però que no és ni Jocs Floralesc, ni Capellanesc, ni Montserratí, que és un home connectat amb la literatura anglesa, amb la literatura nord-americana, sí, sí. I que escriu i fa poesia en català com algú podria fer-ho a Alemanya o a França. I jo crec que això és el que una de les coses, vaja, que frapa a Ramon Barnils de Ferreter, no?
Tot plegat, Xavi, Gabriel Ferreter, Sant Cugat, és obvi que la importància que van tenir aquests dos punts, tant Sant Cugat com Ferreter, en la figura de Ramon Barnils, van ser claus. Tu com ho vas veure i viure tot plegat?
Avui em sembla que es presenta el Premi Ferreter d'enguany a Barcelona, em sembla que la Llibreria Central, em sembla, és així.
Sí, és així.
Sí, bueno, doncs aquest premi existeix pel Ramon. El Ramon Barnils fa ja més de 11 o 12 anys, pensava que van a veure el Recoler amb la gent de 1662 i va plantejar la necessitat que Sant Cugat fos partícip d'un premi que homenatgés la figura de Ferreter, i estem a la 11a edició i per això existeix, va ser el Ramon, va ser un tema seu. L'última, jo diria, gran activitat que va ja ser o un altre llegat dels diversos que va deixar, aquest és un més. I la broma, aquest compromís que ara comentava el Tom, sobre la figura de Ferreter i el que va representar. Ferreter va revolucionar l'entorn, diguéssim, literari, però no només literari, sinó també estètic. Ferreter va plantejar el que era la revolució chomskiana a l'estudi de la llengua, o sigui, tot allò dels arbres i sintagmes, tota aquesta història no s'havia sentit a parlar mai fins que el Ferreter comença a parlar. I entrem en una modernitat, diguéssim, amb el camp de les humanitats, de la mà d'ell, en molts casos, no? I això és estar al costat d'aquest personatge i cada vespre està, a vegades, aquí es diu molt, que és esmorzar, dinar i multiplicar, i el més també l'espai off càtedra, on se sentava càtedra, això va impactar moltíssim i també li va obrir tota una via de lectures. Jo crec que després el mateix Ramon ens reproduïa més anys més tard sense el Ferreter i seguia amb aquesta visió oberta, no? Mm-hmm. I aquest país obert, cosa que va fer que els espanyols odiat perquè els espanyols o els espanyolistes el volien perquè representava aquesta modernitat i el volien fer seu, i els catalanistes més primers costant bé, i ell no era de ningú, i això molestava tothom, i per això encara continua aquesta fascinació sobre aquest personatge que ningú se l'ha pogut atribuir. I aquesta és una virtut de Ferreter que el fa ser un gran clàssic. Jo crec que com més vagi serà un dels clàssics més importants del nostre pensament i de la nostra literatura.
Laia Soldevila, que tenim una mica oblidada a l'altra banda del fil telefònic.
Laia, bon dia, que t'ha saludat.
Laia, també Barnils, durant la seva etapa, tant al franquisme com després del franquisme, va haver de patir la censura, per desgràcia. Tot plegat, va aconseguir sortejar-la d'alguna manera, aquesta censura?
Jo crec que el fet de partir de la seva vida professional, de partir d'uns anys en què no hi havia llibertat en absolut, Això el va marcar moltíssim. I crec que el documental es veu molt bé, sobretot aquesta part que ho ha estat parlant ara del Gabriel Ferreter, la part del Messon, amb què el va formar amb ell. El context era la censura, però alhora aquests debats eren la plena llibertat de saber moltes més coses del que passava fora d'Espanya. Per tant, penso que és molt important aquest punt, aquest contrast que hi ha entre el moment històric que vivia el país i els llibres i les tertúlies que anaven molt més enllà. I jo crec que això el va ajudar una mica a tindre una mentalitat molt més oberta i poder sortejar la censura, per això que dèiem abans, no? Perquè ell era un esperit lliure i deia el que volia. I crec que parteix d'aquest punt de llibertat, de poder parlar amb gent que anava molt més enllà del corset franquista. I jo crec que això es veu en totes les etapes de la seva vida. Mm-hmm. El seu pas per l'anarquisme o els mateixos programes de Catalunya Ràdio amb el Lloro Mico, que eren programes completament esbojarrats i alhora que tenien molt de fons. I el seu pas per la universitat. No és un professor típic, podríem dir. Un professor típic no fa un llibre d'investigació, de periodisme d'investigació, amb uns alumnes sobre justament el Puig Antic, que només feia 15 anys que havia mort en aquell moment i no s'havia investigat res. Vull dir que jo crec que era algú que arriscava molt en aquest sentit. I sempre, la seva col·laboració amb el Temps, el mateix setmanari és un risc de Països Catalans.
Sí, sí.
Era algú que arriscava i era algú que ho feia amb plena llibertat i a risc seu. Mm-hmm. De no tenir una feina fixa, per exemple, o de no casar-se amb ningú.
Tant.
A vegades això és el més fàcil.
No, dic que sobre aquesta qüestió de la censura, un exemple familiar, diguéssim,
a veure,
que il·lustra el que és viure sota una dictadura. Ell va militar, l'única organització on va estar era, va ser la CNT. Molt bé, doncs, un germà seu d'aquí, que és el Jesús, de Sant Cugat, també estava aquí a la CNT local. Doncs durant molt temps, no sé si inclús anys, cap dels dos germans va saber que l'un estava a la mateixa organització. Per tant, això il·lustra el que és viure sota un règim de terror, eh? Com a exemple. Per tant, evidentment que la censura...
La
censura impacta sobre la vida de la gent d'una forma bestial.
Carai, tu, o sigui, no tenia, ningú s'atrevia ni dir-ho a la gent de tanta confiança ni tan a prop com podia ser el teu germà.
Tampoc sé exactament el temps i tal, però sé que va haver-hi un moment que no hi havia la informació sobre aquest punt, imagina't.
Carai, tu, de fet, en aquests llibres, en el llibre i tant en el documental, podem veure bastant clara la figura de Ramon Barnils a través d'aquests testimonis. Podem veure el seu ideari, la biografia, com deia, era biografia, periodisme i també el moment que s'estava vivint en aquell moment. També podem veure algunes contradiccions a la mateixa figura de Ramon Barnils. No sé, Laia Altarriba, això potser també destaca la subjectivitat que parlàvem abans de cada persona. Un periodista, és impossible que una persona sigui objectiva. Llavors, malgrat que Barnils parlava d'estar enfront del poder, a vegades sí que era complicat, com deia ara el Ton, que ell va militar a la CNT, és una mica contradictori tot plegat.
Bé, és que jo entenc que ningú és absolutament planer i absolutament coherent, no? I entenc que tots tenim les nostres contradiccions i el llibre i també el documental doncs afloren, i és lògic perquè tothom ha de viure i se n'ha de sortir. El que sí que jo destacaria del Ramon és que ell, com deia ara la Laia Soldevila, quan pensava una cosa la deia i l'escrivia. Clar que en temps de la censura ho feia a través de vegades de maneres de construir les frases perquè el censor no se n'adonés del que ell volia dir, no? Però sí que sempre va intentar dir el que pensava, i com deia la Laia, això li va portar moltes vegades treballar precàriament, no tenir una feina sòlida i una feina estable, no? Però suposo que alhora això ell li permetia a ell ser lliure i poder treballar en diferents llocs. I llavors es troba en alguna època, sí que és cert el que diu el Ton, que es mantenia doncs davant dels partits, però alguna època fa d'assessor d'Esquerra Republicana i fins i tot en algun moment ho va arribar a fer de Convergència, no? Perquè al cap i a la fi era una feina, quan ell feia d'assessor.
Ha de ser complicat parlar d'una figura tan important com la de Ramon Barnils, això va per les dues, Laia, parlar d'una figura tan important amb tantes coses a dir, això per descomptat, i no caure a idolatrar-lo. Això ha de ser molt complicat.
A veure, és complicat, però també també et diré que el format ens ha permès que sigui més fàcil, no? Perquè el que fem nosaltres no és parlar-ne ni la Laia i l'Albert d'una banda o jo d'una altra, sinó fer-ne parlar la gent que el va conèixer, que va compartir temps amb ell i que se'l va estimar. I llavors aquesta gent, també com que se l'estimava, tampoc únicament l'idolatraven, no? Sinó que en parlen del que van viure amb ell.
Déu-n'hi-do, avui hem pogut parlar en profunditat, amb molta profunditat, de la figura d'en Ramon Barnils. aprofitar per als quedem curts, això sempre ho diem. Si ja amb 45 minuts de documental amb un llibre ens quedem curts, com pot ser que en menys de mitja hora no ens quedem? No ens quedem curts, però la ràdio és el que té, és el temps que té. Avui n'hem pogut parlar aquí al Sant Cugat a Fons de Cugat.cat, a l'estudi que porta el nom del nostre homenatjat d'avui, el Ramon Barnils, i avui al Teatre Auditori a 7:45 podreu veure la presentació d'aquest llibre, 20 i Ramon Barnils, de Laia Altarriba, i del documental Barnils tal com raja, de Laia Soldevila i Albert Lloreta. N'hem pogut parlar amb la Laia Altarriba, autora del llibre, Tom Barnils, editor del llibre i fill d'en Ramon, Laia Soldevila, coautora del Barnils tal com raja, i en Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa de Cugat.cat, conegut amic de Ramon Barnils. A tots quatre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda.
Molt
gràcies.
Bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.